Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dimarts 19 de febrer de 2013. La detenció de quatre directius, entre ells el mateix director de l'agència de detectius Método 3, destapa que el problema de l'espionatge, sobretot en clau política, és més multilateral i més gran del que sembla. Els màxims responsables de la policia van reconèixer ahir que els suposats espionatges a partits polítics han generat una gran alarma social, i això nosaltres podem assegurar que és el principal problema de tot plegat. També han deixat clar que aquest cos arribarà fins al final posant la investigació a disposició dels jutges perquè aparentment hi ha un delicte. I mentrestant, des de Convergència i Unió i altres formacions, es demana al govern espanyol explicacions sobre una possible relació entre aquesta agència Método 3 i el Centre Nacional d'Intel·ligència, és a dir, els serveis secrets. Tot plegat fa més necessària que mai que es dugui a terme aquella frase que va pronunciar ara fa uns dies el president Artur Mas, que es faci net en tot plegat, perquè el més important ara és reconstruir la confiança dels ciutadans en els dirigents polítics. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al Gerard Carrión a la redacció, al Ferran Capdevila i al David García a la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Els màxims responsables de la policia espanyola han reconegut que els suposats espionatges a partits polítics han generat una gran alarma social i han deixat clar que aquest cos arribarà fins al final, posant la investigació a disposició dels jutges perquè aparentment hi ha delicte.
Tant el secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, com també el director general de la policia, Ignacio Cosidó, han deixat clar el màxim interès amb el qual treballen els investigadors. Martínez s'ha negat a revelar el contingut de la reunió que van mantenir ahir els comandaments, una més, segons va dir, de les que hi ha hagut anteriorment i de les que hi haurà en un futur. L'objectiu de totes elles és, segons va explicar, intentar aclarir els fets que han sortit a la llum.
El secretari general de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran Lleida, parlava ahir sobre la importància d'aquest tema.
Duran va demanar la compareixença al Congrés dels Diputats del director general de l'espionatge espanyol perquè expliqui si té cap relació entre Método 3, l'agència de detectius que hauria fet les suposades escoltes i les escoltes que es van fer.
Dictaré l'escrit corresponent per presentar al registre al Congrés dels Diputats demanant una reunió perquè comparegui el director del CNI, ens expliqui quina relació ha tingut el Servei d'Intel·ligència amb aquesta agència, quins treballs ha encarregat el Servei d'Intel·ligència a aquesta agència i dintre d'aquests treballs n'hi ha algun que tingui relació amb Catalunya.
Atenció, perquè els dos detectius que van enregistrar la conversa entre la líder del PP català, Alicia Sánchez Camacho, i l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Maria Victòria Álvarez, al restaurant La Camarga de Barcelona, sembla que han declarat a la policia en la línia que, segons ells, es va fer amb el coneixement de la mateixa Sánchez Camacho.
Ahir mateix la policia espanyola va detenir quatre persones en relació amb el presumpte espionatge al voltant de polítics catalans. Es tracta del director de l'agència de detectius Método 3, Francisco Marco, també la responsable dels informes de seguretat del PSC, Elisenda Villena, i dos extreballadors, Julián Peribáñez i Àlex Borreguero, i aquest dimarts, avui, diversos mitjans filtren el contingut dels interrogatoris. I no només asseguren que la líder popular, com deien, va col·laborar per gravar la conversa amb l'exparella de Jordi Pujol Ferrusol. Algun mitjà fins i tot hi afegeix que s'hauria considerat la possibilitat que ella mateixa portés la gravadora, però es va descartar perquè la podria comprometre massa. El Partit Popular ja ha negat aquesta possibilitat.
I per la seva banda, Marco sembla que ha negat també haver ordenat a Julián Peribáñez i Àlex Borreguero enregistrar aquesta conversa tal com assegurarien els dos exdetectius. Segons acabem de saber, els Mossos d'Esquadra han fet una trentena de detencions aquesta matinada en el marc d'una operació contra els Black Panthers, que és una banda llatina acusada de diversos delictes.
Segons fonts coneixedores d'aquesta investigació, entre els detinguts hi hauria els dos màxims líders d'aquesta banda, Black Panthers, a Catalunya, arrestats als seus domicilis a l'Hospitalet i a Esplugues de Llobregat. L'actuació pretén desmantellar la banda llatina Black Panthers, els membres de la qual se li atribueixen delictes com el tràfic de drogues, també retenció il·legal i temptativa d'homicidi. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, l'operació, que continua oberta, ha mobilitzat centenars d'agents en un desplegament simultani a Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i a Saragossa. En els últims anys, Black Panthers han guanyat terreny a bandes com, per exemple, Latin Kings o Nyetas.
I Convergència i Unió treu ferro a un avís que ha fet Esquerra Republicana en les últimes hores, acusant la Generalitat de no consultar-los les retallades als pressupostos d'aquest any. Per això els republicans diuen que el govern no té garantit el seu suport. Esquerra s'ha queixat concretament que Convergència i Unió no els va avisar d'aquesta nova retallada a la funció pública.
Ara sí, la portaveu dels republicans, Anna Simó, va reiterar ahir dilluns les crítiques per la falta d'informació sobre decisions de l'executiu que tenen efectes pressupostaris, que ja va expressar el diumenge passat el líder del partit, Oriol Junqueras. El secretari general de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, nega de moment que hi hagi problemes en la col·laboració amb Esquerra i considera lògic que la formació no avali cegament uns comptes que, segons ell mateix ha dit, ni tan sols coneix el mateix govern, que està pendent de saber quin serà l'objectiu del dèficit del govern espanyol que marcarà de cara al 2013.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimarts. La policia espanyola va carregar ahir contra treballadors d'Iberia que es manifestaven durant la jornada de vaga a l'aeroport de Barajas, a Madrid, en aquesta primera jornada d'aturades contra l'expedient de regulació d'ocupació que preveu 3.800 acomiadaments a la companyia aèria, un 19% de la plantilla.
Uns 8.000 treballadors de la companyia aèria van ocupar la T4 després de trencar el cordó de més de 300 agents que protegien la terminal. La protesta havia de ser a l'exterior, però després d'enfrontaments entre vaguistes i policia, finalment els manifestants van accedir a la terminal, on es van haver de tancar alguns taulells d'Iberia i també de British Airways. Segons fonts de l'aeroport, els aldarulls es van saldar amb 5 detinguts i diversos contusionats. Els vaguistes van cridar consignes contra el desmantellament d'Iberia i la pirateria anglesa. Segons Iberia, van operar la majoria dels 135 vols programats per ahir i es van complir també els serveis mínims amb normalitat. Pel que fa al Prat, hi van haver també diverses protestes, sobretot a la T1, i la vaga va provocar l'anul·lació de 150 vols i va tenir un seguiment del 95%.
Una dona de 47 anys va quedar ferida greu ahir després de cremar-se a l'estil Bonza a l'interior de la sucursal d'una entitat bancària a la localitat d'Almassora, a la Plana Alta.
Els fets van passar ahir a les 12 del migdia a l'avinguda José Ortiz, al centre de la població on la dona es va tirar per sobre líquid inflamable. L'Ajuntament de la població apunta que podria ser carburant i es va calar foc a la sucursal i posteriorment va sortir. La dona té el 48% de cremades de segon i tercer grau i va ser traslladada en un helicòpter medicalitzat a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València. El foc va ser controlat en pocs minuts i els equips d'emergència van evacuar el local immediatament. No és la primera vegada que una persona es crema a l'estil Bonza per problemes econòmics. El mes de gener, per exemple, un home va morir després de prendre's foc a Màlaga perquè no tenia res ni per menjar.
L'Associació Hipotecària Espanyola s'oposa rotundament a la dació en pagament de l'habitatge habitual per cobrir el deute de la hipoteca. Segons el seu president, Santos González, aquesta mesura perjudicaria la credibilitat d'Espanya com a país i la viabilitat del sistema financer.
Per González, no es pot canviar tot el sistema hipotecari espanyol per un nombre reduït de persones que estan a punt de ser desnonades, tot i que admet que poden ser necessaris alguns retocs a la llei hipotecària. Pel president de l'Associació Hipotecària Espanyola, la solució consisteix a trobar mecanismes perquè el sistema de cobrament funcioni. En una trobada amb els mitjans de comunicació, Santos González va destacar ahir la legalitat de les clàusules terra i sostre de les hipoteques, encara que considera que no s'han explicat bé perquè no hi ha cap problema, no hi ha cap fenomen compensatori entre elles. Segons González, les clàusules sòl venen a cobrir un cost d'establiment de la funció creditícia, mentre que la sostre fa en relació a la pujada dels tipus d'interès.
i Nestlé retira productes de pasta farcida amb carn de vedella d'Espanya i d'Itàlia perquè considera que contenen carn de cavall. En un comunicat, la multinacional de l'alimentació ha anunciat que ha trobat rastres d'ADN de cavall superiors a 1% als raviolis i tortellinis de vedella de la marca Buitoni. El president de Bolívia, Evo Morales, va ordenar ahir la nacionalització de l'empresa Serveis d'Aeroports Bolivians, SAPSA, que és filial de les espanyoles Abertis i Aena.
El govern va justificar aquesta decisió per la falta d'inversions de la companyia que administra els tres aeroports més grans del país. SAPSA es converteix així en la tercera empresa espanyola nacionalitzada al país en menys d'un any, després de l'expropiació, recordem, de Transportadora d'Electricitat, filial de Red Elèctrica i de les quatre filials bolivianes d'Iberdrola. El govern de Mariano Rajoy ja ha dit que davant d'aquesta reiteració de decisions que qüestionen la voluntat del govern bolivià de mantenir amb Espanya les relacions d'amistat, procedirà a replantejar el conjunt de les relacions bilaterals amb aquest país.
I de Bolívia a Veneçuela, on el seu president Hugo Chávez ha tornat ja al país 2 mesos després que fos operat de càncer a Cuba. Així ho va anunciar a través del seu compte de Twitter, on també va explicar que continuarà el tractament al seu país, a Veneçuela.
Sobre la seva malaltia, Chávez va assegurar que continua aferrat a Crist i que confia en els seus metges i les seves infermeres. A més, també es va mostrar optimista i lluitador. L'anunci arriba després que la setmana passada el govern de Veneçuela difongués també via tuit les primeres imatges del president després de l'operació. L'última aparició de Chávez havia estat el passat 10 de desembre en unes imatges difoses per la televisió poc abans de volar cap a Cuba per sotmetre's a l'operació. L'aliança opositora, la Mesa de Unidad Democrática, exigeix que el govern digui la veritat als veneçolans sobre la salut de Chávez i que s'actuï en funció de la Constitució.
El president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, assegura que convé esperar perquè els bancs se sentin prou segurs per tornar a donar crèdit i que, en qualsevol cas, no se'ls ha de forçar a fer-ho.
En una compareixença a la Comissió d'Afers Econòmics del Parlament Europeu, el responsable del Banc Central Europeu va advertir que forçar la reobertura de l'aixeta de crèdit només empitjorarà la situació. Draghi considera que el crèdit només serà més barat si es fan més ajustos i reformes.
La justícia belga ha denegat la llibertat condicional al pederasta i assassí múltiple Marc Dutroux. Estava condemnat a cadena perpètua i havia demanat llibertat vigilada amb braçalet electrònic per haver complert ja un terç de la pena. El jutge, però, com ja havien fet la fiscalia i la direcció del centre penitenciari, s'hi ha pronunciat en contra.
La petició de Marc Dutroux havia aixecat molta crispació entre els belgues fins al punt que el govern d'aquest país es plantejava endurir i es planteja encara els requisits per poder-se beneficiar de la llibertat condicional. Marc Dutroux va ser detingut ara fa 17 anys i va ser condemnat a cadena perpètua pel segrest i la violació de 6 nenes i noies d'entre 8 i 19 anys. A més, també se'l va condemnar per l'assassinat de 4 d'aquestes noies.
I l'atleta de Sud-àfrica, Oscar Pistorius, declara avui novament per l'assassinat de la seva parella sentimental i després de passar els últims dies en presó preventiva.
Pistorius, de 26 anys, està acusat formalment de l'assassinat, com dèiem, de la seva parella, la model Riva Steenkamp. Divendres al matí ja va comparèixer davant del Tribunal de la Magistratura de Pretòria. El fiscal Gerry Nel ja va avançar que acusarà Pistorius d'assassinat premeditat. L'atleta, visiblement afectat a la sala, es va posar a plorar durant la seva declaració el divendres passat davant del jutge en una sala on estava acompanyat pel seu pare i també per un dels seus germans.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, setmana important per al Barça, que juga demà la Champions a Milà contra el Milan. Els blaugrana van tornar ahir als entrenaments a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí després de la jornada de descans de diumenge i avui viatgen a Milà.
Doncs sí, tant Xavi Hernández com David Villa van tornar a la dinàmica del grup, però només el català va entrar a la convocatòria pel partit de demà contra el Milan. Xavi, plenament recuperat d'un trencament de fibres a la cama dreta, va rebre ahir mateix l'alta mèdica després de la sessió. Villa, tot i tenir l'alta mèdica i entrenar-se també amb la resta de companys, ja ha acordat amb el tècnic quedar-se a Barcelona per recuperar-se del tot d'un còlic nefrític que l'ha debilitat excessivament els últims dies. Adriano, per la seva banda, encara té molèsties als isquiotibials de la cama dreta i va fer treball individual de fisioteràpia. El jugador també serà baixa per aquest partit de demà.
L'exdirector general del Barça, Joan Oliver, reconeixia ahir en declaracions a l'emissora RAC1 que Ferran Soriano va encarregar el 2006 controlar els correus electrònics de directius i treballadors del club.
El motiu va ser, segons ha explicat, que hi havia fuga d'informació confidencial des de dins del club i que això podria ser perjudicial, doncs, pel Barça.
L'Espanyol, per la seva banda, ha tornat a la feina aquest dilluns amb una sessió de recuperació després de la important victòria contra el Betis per 1-0 diumenge.
Doncs sí, una victòria que els dona oxigen a la classificació i consolida la millora de l'equip blanquiblau després de l'arribada del tècnic Javier Aguirre, amb 4 victòries i un empat en les últimes jornades. Els pericos es col·loquen així en la 12a posició amb 32 punts i s'allunyen, per tant, de la zona de descens.
I tornem amb un punt de la Champions per acabar, perquè aquest vespre s'enfronten a l'anada dels vuitens de final Màlaga i Porto.
La primera fase que es va completar als malaguenys, invictes amb 3 victòries i 3 empats, els converteix en un dels equips revelació d'aquesta competició.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu, la renúncia del papa Benet XVI, que es materialitzarà, recordem-ho, el dia 28, continua generant tota mena de reaccions i valoracions dins i fora de l'Església. Per exemple, el cardenal arcabisbe de Viena, Christoph Schönborn, va dir ahir que l'important és que la renúncia del papa sigui lliure i que es descarti en el seu moment pressió als papes que vinguin. En una entrevista que publica en paper el setmanari austríac Profil, Schönborn diu que el gest de Benet XVI és una decisió molt personal i de consciència i recorda que és una possibilitat ja prevista i regulada en el Codi de Dret Canònic de l'any 1917. Segons el cardenal Schönborn, el pas inesperat donat per Ratzinger posa de manifest el nucli bíblic i teològic del papat. En aquesta línia, l'arcabisbe de Viena, considerat candidat al pontificat en molts ambients eclesials, assegura que la renúncia del papa mostra que l'Església es pot alliberar de tradicions supèrflues de validesa discutible, com en el seu moment va passar també amb l'ús del llatí a la litúrgia.
I el papa està d'exercicis espirituals aquesta setmana a la capella Redemptoris Mater del Palau Apostòlic Vaticà, amb la presència del papa Benet XVI. Les meditacions dels exercicis espirituals d'aquest any van a càrrec del president del Pontifici Consell per la Cultura, el cardenal Gianfranco Rabàs, i segons ha informat l'oficina de premsa de la Santa Seu, el recés s'acabarà aquest dissabte al matí. Durant la setmana dels exercicis se suspenen, per tant, totes les audiències, entre elles la de demà dimecres.
I destaquem que una de les religioses que va viure al monestir del Vaticà, on residirà a partir de deixar el pontificat, Benet XVI, va relatar a l'agència ASTI Premsa que aquesta decisió del Sant Pare mostra la seva gran senzillesa. La religiosa de l'Orde de la Visitació de Santa Maria, que actualment viu a Madrid, ha demanat quedar en l'anonimat a causa de la seva vida de clausura. Sobre la decisió de Benet XVI, aquesta religiosa ha explicat que la va sorprendre, però que mostra la seva valentia, malgrat que és un home fràgil i ancià. Una decisió, afegeix, que mostra que té una ment molt lúcida Benet XVI. També ha afegit que, si abans l'estimava, ara l'estima encara més.
I el nombre de declaracions a favor de l'Església Catòlica ha baixat aquest últim any de gairebé 98.000 i la quantitat total assignada a aquesta institució, un concepte del 0,7% de l'IRPF, s'ha reduït també d'1.200.000 euros, xifra que suposa un 0,49% menys que en l'anterior exercici fiscal. Així ho va explicar ahir el secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Juan Antonio Martínez Camino, que va qualificar les dades de l'assignació tributària del 2011 a favor de l'Església de moderadament positives. Martínez Camino va afegir que això pot considerar-se una bona dada en aquests moments de greu crisi econòmica.
Principals titulars de portada a la premsa, al Punt Avui, el CNI, Centre Nacional d'Intel·ligència, sota sospita. Diari Ara, detinguts 4 espies de Método 3, referint-se a aquesta agència de detectius. El País, detinguts 4 detectius per un espionatge polític a Catalunya. La Vanguardia, 4 detinguts per la xarxa d'espionatge a Catalunya. El Periódico, també sobre aquesta qüestió. Els espies van gravar el ministre de l'Interior, diu el titular. El Mundo, detinguts, el propietari i 3 detectius de Método 3 per haver revelat secrets. L'ABC titula sobre la vaga d'Ibèria, Ibèria, una vaga que Espanya no es pot permetre. I La Razón titula detinguda la cúpula de Método 3 per les escoltes a Camacho.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments, Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Quinzena del descans a Blancolor del Cort Inglés.
Fins a un 50% de descompte en una selecció de matalassos de les primeres marques.
Aconsegueix el millor descans per tu i per la teva butxaca.
I paga en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Només al Cort Inglés.
Nosaltres, els amants de la neu, declarem l'arribada d'un nou ordre en el que la neu ho domina tot. 210 quilòmetres esquiables, 118 pistes, 60% de neu garantida, 4 snowparks. Atreveix-te amb l'estació més gran del sud d'Europa. Benvingut a Gran Valira Andorra. Benvingut al domini de la neu.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a l'autopista AP7 a la zona de Sant Sadurní d'Anoia. Només queda un carril obert al trànsit en sentit nord, en sentit Barcelona. I ja trobareu aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig en aquest punt, com us dèiem, accident amb retencions, AP7, Sant Sadurní d'Anoia, sentit nord, sentit Barcelona. A banda d'aquesta incidència, a la resta de vies ja parlaríem d'aturades potser més habituals. Per exemple, a la B23, entre Esplugues i la Diagonal, d'entrada a Barcelona, un parell de quilòmetres, cintró de litoral molt lent, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, i a l'extrem nord hi ha aturades a l'autopista del Vallès, a la C58, al tram de Sabadell, baixant cap a Barcelona. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet. De moment podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
La jornada d'avui tornarà a ser grisa en general, amb núvols més abundants i compactes a l'extrem sud del territori, on fins i tot esperem algunes precipitacions febles aïllades i intermitents al llarg de la jornada. A la resta, sobretot al Pirineu inicialment i després al nord-est, s'aniran obrint algunes clarianes al llarg del matí, que al llarg de la tarda es faran més abundants i s'estendran a la resta de la meitat nord del territori, on fins i tot al nord-est podria quedar serè a la nit. Les temperatures seran similars, si bé al Pirineu pujaran lleugerament i oscil·laran entre els 8 i 13 graus en aquest sector i entre els 10 i els 15 graus a la resta. El vent serà fluix de component est, sobretot a la meitat sud del litoral. De cara a demà, la jornada serà ben diferent, dominarà el sol en general, si bé al terç sud de Catalunya els núvols alts i mitjans faran la guitxa fins a migdia. A partir de llavors també aquí quedaria força serenat. Malgrat tot, demà les boires seran protagonistes al ponent, també a punts de la depressió central, i podrien durar fins a migdia. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Estem en una setmana de vaga a la companyia Iberia. Ahir la policia va carregar contra els treballadors de l'empresa a l'aeroport madrileny de Barajas en la primera de les jornades d'aturades contra un expedient de regulació d'ocupació que preveu 3.800 acomiadaments, un 19% de la plantilla. Es manté, mentrestant, la incògnita sobre què pot passar si aquesta aturada s'allarga tant com tenen previst els convocants. Avui ens acompanya el delegat del sindicat Stable a la companyia Iberia, Andrés Corredera. Don Andrés Corredera, bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
Bé, què és el que preveu que pugui passar, sobretot si aquesta aturada s'allarga?
Vamos a ver, bueno, le entiendo un poquito...
No se preocupe,
sí.
Ya le hablo en castellano, por supuesto.
Vale, muchas gracias, agradezco.
¿Qué es lo que plantean ustedes con esta convocatoria tan larga que puede a veces volverse en contra, ¿no?, de los convocantes?
Bueno, desde luego lo que se ha planteado es un órdago, por supuesto, a la compañía, porque la situación que tenemos es ya insostenible. Vamos a ver, ustedes en la entrada han comentado que nosotros estamos protestando por un ERE de 3.800 personas. Esto no es del todo cierto. Nosotros, sabiendo que 3.800 despidos son dolorosos, nosotros vamos mucho más allá. Nosotros lo que estamos denunciando es que con los planes que nos ha presentado Iberia ahora mismo sobre la mesa, no son planes de futuro, y este año serán 3.800 personas, el año que viene tendremos otro ERE igual o mayor, y en 2015 cerrará Iberia. Eso es lo que nosotros queremos denunciar, y por eso es lo que nosotros estamos tan indignados. El problema de Iberia no es un problema que no sea viable la compañía, que no tenga futuro. El problema de Iberia es la fusión con British Airways, que ha sido completamente lesiva a sus intereses, ha dejado de dar beneficios desde el momento que se produjo la fusión, y British Airways, todo lo contrario, pasó de pérdidas a beneficios tras la fusión.
Uh-huh. Por tanto, ustedes van más allá, y sobre esto, ¿qué dice la compañía? Ellos lo niegan, en todo caso.
Sí, bueno, la compañía, vamos a ver, él dice una cosa y luego hace otra, y lo hace tanto de cara a la opinión pública, en las declaraciones a los medios, como en las reuniones que mantiene con nosotros. En las reuniones nos dicen una cosa, y luego al día siguiente vemos en la prensa que desde Londres el señor Willie Walsh, el consejero delegado de IAG, que como saben es el grupo resultante de la fusión de Iberia y de British, pues niega lo que dijo el día anterior la compañía en la mesa de negociación. Entonces, lo primero, nos encontramos con unos interlocutores aquí en España que no tienen poder de decisión, con los que no se puede negociar nada porque no tienen poder de decisión, y lo que vemos es que hay unos planes impuestos desde Londres que lo único que pretenden es liquidar los activos de Iberia, quedarse con gran parte del negocio de Iberia para garantizar la supervivencia de la otra parte, que es British Airways, que tiene un gran problema con el fondo de pensiones, que al final es el problema de fondo de todo esto. Uh-huh. Necesitan liquidez para financiarlo.
Una última qüestió per Andrés Corredera, delegat del sindicat estable a la companyia Iberia. ¿Qué escenario de posible diálogo contemplan ustedes? ¿Es posible que tantos días de huelga, porque no es solo esta semana, ¿verdad? ¿Es posible que se reduzcan si hay algún principio de acuerdo?
Bien, si hubiese algún principio de acuerdo, por supuesto se podrían reducir. Lo que le quería transmitir antes es que nosotros ya le hemos ofrecido a la compañía una serie de reducciones salariales, de aumentos de competitividad, una serie de cosas que ni se hubiesen imaginado los gestores que unos trabajadores podían ofrecer a cambio de un plan de futuro. Y ese es el plan de futuro que no quieren presentarnos, no quieren comprometerse a hacer una serie de inversiones para que esto pueda salir adelante y tenga una viabilidad en el futuro. No quería terminar con ustedes, aprovechando que estamos en un foro en Barcelona,
sí,
para dejar de hablar de la situación de Vueling. Ustedes han oído en Barcelona seguramente que IAG ha lanzado una OPA sobre la totalidad de la empresa Vueling.
Sí, que es filial de Iberia también. Sí.
Es filial de Iberia, efectivamente. Las palabras que están hablando ahora mismo de Vueling son muy bonitas y son exactamente las mismas que hablaron al principio, antes de producirse la fusión con Iberia. Decían que están diciendo que Vueling le van a dar muchos vuelos, va a aumentar producción, va a aumentar todo esto. Yo les animo a ustedes, los periodistas de Barcelona, puesto que Vueling es una aerolínea con sede en Barcelona,
sí,
a investigar todo esto de verdad, porque si analizan bien la OPA que ha presentado IAG, es una trampa. Es una trampa, y dentro de 2 años van a tener en Vueling el mismo problema que tenemos nosotros hoy en Iberia.
O sea, que es como un aviso para navegantes, vaya, que usted...
Efectivamente. Mire, le voy a dar una serie de datos muy rápidos.
Rápidamente, por favor, sí.
Sí, y que puedan comprobar ustedes muy fácilmente. Ahora mismo la capitalización bursátil de Vueling está en torno a los 200 millones de euros. Solamente en caja, Vueling tiene ahora mismo más de 400 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Es como si yo me compro un piso por 20 millones de pesetas y dentro hay una caja fuerte con 40. Es un negocio y eso es lo que quiere British Airways, esa liquidez, y volvemos a lo que le he comentado antes, para financiar sus fondos de pensiones. Y una vez que se lleven esa liquidez de Vueling, Vueling será una empresa inviable. Nadie le va a financiar aviones. Estén atentos a eso e investiguenlo.
Moltes gràcies, senyor Andrés Corredera, delegat del sindicat estable a la companyia Iberia. Hem parlat de la vaga en aquesta companyia. Moltes gràcies, gràcies, muy buenos días y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias y a su disposición.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb el secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya, Josep Rull. Bon dia, senyor Rull.
Hola, molt bon dia.
També amb l'advocat penalista Lluís Batlló. Bon dia, senyor Batlló.
Hola, bon dia.
I amb l'advocat i dirigent a Catalunya d'Unió, Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana. Hola, bon dia, senyor de Veciana.
Hola, bon dia.
Bé, l'espionatge, em sembla que pel que sabem a través dels mitjans i pel que coneixem de les primeres investigacions policials, està agafant unes proporcions més multilaterals i més grans del que sembla, amb el que sabem d'aquests quatre detinguts ahir, per exemple. I vol començar, senyor Batlló, vostè que té experiència a l'hora de gestionar detencions com a advocat de clients.
Ho comentàvem una mica abans d'entrar. Realment està agafant unes dimensions que ara per ara no se sap on acabarà el tema. El que més important és ara, a part d'aquests detinguts, és veure qui hi havia darrere, perquè al final els detectius fan la seva feina i investiguen, no?
I els van carregar la feina, seria, no?
Clar, perquè no crec que ho fessin motu proprio, jo crec que hi havia unes persones darrere, llavors qui hi ha darrere de la sol·licitud d'aquests tots informes. I potser podríem parlar en plural, perquè no deu haver-hi una sola persona o un sol partit, potser hi ha més, ja veurem. La cosa està oberta, molt oberta.
Aquella famosa crida de molts manifestants a les protestes de l'11M, qui ha nascido, no ho podríem dir ara.
Exacte.
Com a ciutadans.
Sí.
El que això és una embolica que fa fort. El que genera molta perplexitat, tristesa, indignació amb la ciutadania és que en una situació tan dura per la qual està travessant tanta gent, que el centre de debat sigui això, sigui pràctiques il·legals, irregulars, d'espiar i de conculcar elements bàsics de l'estat de dret i elements bàsics del dret de les persones a la seva pròpia intimitat i donar-ho això com un tema pràcticament normal. És a dir, en aquests moments hi ha la percepció, hi ha també una certa psicosi col·lectiva, i especialment en l'àmbit de la política, que res del que fas no és aliè als ulls d'algú, no? D'algun gran germà que es dedica a mirar-te, sigui d'una manera sofisticada o sigui d'una manera maldestra, com hem vist aquí. Per tant, és una exigència ètica que es vagi al fons d'aquesta qüestió i veure qui hi ha al darrere, amb un tema que és, diguem-ne, que té moltes arestes. Ahir mateix escoltava les declaracions d'un membre del Sindicat Unificat de Policies que diu: no tinc proves, però intueixo que al darrere d'això també hi pot haver el CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència.
Sí.
I, per tant, això ja tindria... Si fos així, insisteixo que ell deia: no tinc cap prova, però ho diu. Si fos així, estaríem ja parlant d'un procés que té una magnitud, una complexitat i una gravetat, diguem-ne, que supera qualsevol límit acceptable en una democràcia.
Perquè aquí hauríem d'analitzar en quins casos el CNI està legitimat per fer determinades escoltes. Es dedica això al CNI?
Sembla, el que sembla clar, i ahir escoltava el periodista Màrius Carol, que deia: no, escolti, hi ha hagut un desembarcament molt important d'agents del CNI aquí a la ciutat de Barcelona. Van fer molt bona feina en la lluita antiterrorista, però ara sembla que han vingut aquí no per, diguem-ne, vetllar en general per l'interès dels catalans, sinó que han vingut aquí, entre altres coses, per abordar un procés sobiranista que està engegat. No? Això també hauríem de veure si és així o no és així.
Hauríem de veure si és així, primer de tot, efectivament, sí. Senyor de Baciana, completem la primera roda.
No, jo crec que és prematur en aquest moment saber realment quin és el fons d'aquesta qüestió, perquè hi ha personatges que un dia apareixen en un cantó de l'escenari, l'altre dia darrere de l'escenari, el cas de la senyora Sánchez Camacho, un dia és l'espiada, l'endemà resulta que ella ha col·laborat a la producció d'aquest...
L'últim que sabem és que alguns dels declarants han dit això.
Sí. Després també s'implica gent del PSC, o hi ha vinculació entre una membre del Mètode 3 i una germana, una responsable del PSC. També hi ha gent de Convergència i Unió que també va fer encàrrecs amb aquesta agència. Per tant, jo, en aquest moment, llevat de fer aquestes reflexions generals, que comparteixo amb el senyor Rull, per una vegada que no sigui precedent, doncs evidentment s'ha d'arribar fins al fons. Ara, quin és el fons? Doncs jo en aquest moment no tinc elements de judici per dir-ho. El que sí que crec és que és una cosa transversal i que realment hi ha hagut una manca d'ètica per part de molts responsables polítics de molts partits, no? I que s'ha utilitzat aquesta agència d'investigació per saber què feia el contrari o l'adversari polític. I ja anirem veient els pròxims dies com acaba això.
Caldria que s'aclarís, això és el que volem els ciutadans, no? Perquè aquesta desconfiança que hi ha en molts ambients davant els polítics o davant els partits,
bueno,
es recuperi.
O jo crec que és una oportunitat. Jo crec que si els responsables polítics, i penso en la gent que té responsabilitat, amb el senyor Mas i demés, d'aprofitar el que és el concepte de la crisi, no? És una oportunitat per donar un pas endavant, i s'aprofita en positiu, i poden treure benefici polític, inclusiu, la part de la ciutadania, que ens veurem reflectit en una actuació radical. Ara, si l'actuació moltes vegades és contemporitzar, o, com deia el senyor Rull, pensar que això és un procés d'atacar el sobiranisme i tal, quan, per exemple, fa uns dies amb el Caso Campeón hi havia un exalcalde de Convergència també implicat, avui el senyor Jaume Camps, sabrem si l'imputen o no, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reuneix la sala per decidir això. Vull dir que no és una qüestió contra el sobiranisme, i bona prova d'això és que inclús la monarquia està contra les cordes i no crec que hi hagi un procés antimonàrquic.
Vaja, que en això no coincideix vostè amb el senyor Rull, no, aquestes relacions que ha
fet... No, això s'ha de poder explicar. El que no és menor és que en aquests moments a Catalunya, justament a Catalunya, s'ha incrementat un 11% la presència, amb dades oficials, la presència d'agents del CNI, i alguns ha de poder explicar exactament què hi fan aquesta gent,
sí,
per què actuen.
Però jo estic una mica amb el Ramon.
Saps què vull dir? Que
aquest, sí, no,
és un element. D'acord que hi ha hagut el cas Bárcenas, d'acord que hi ha hagut el cas Urdangarín, d'acord que hi ha hagut tots aquests elements.
Això hi pot haver-hi elements que no sabem.
Això és evident, però diguem-ne, hi ha determinades qüestions que no venen per atzar còsmic, que no venen per casualitat. Pot ser perfectament que s'actuï tot arreu, però d'una manera molt concreta a Catalunya. El que és evident és que és surrealista, insisteixo, que avui, que hi ha una situació dramàtica, que molta gent no podrà pagar la seva hipoteca, que hi ha molts catalans que no saben no només com acabaran al final, com acabaran el mes, sinó com començarà el mes següent, llegeixin els mitjans de comunicació, l'únic que vegin és que hi ha perdonin, quatre descerebrats que es dediquen a espiar-se els uns als altres per, diguem-ne, avortar les propostes polítiques dels seus adversaris. Això és surrealista, i és veritat. O tots plegats som capaços, els actors polítics, d'aprofitar això per, diguem-ne, fer un procés de regeneració molt, molt intens, o, diguem-ne, tindrem problemes a nivell de Catalunya i a nivell de l'estat espanyol, perquè cada vegada hi ha més gent, diguem-ne, que la tendència fàcil és a dir, escolta'm, tornem a èpoques anteriors, que era més, teòricament, més barat, que n'hi havia menys, però, home, jo crec que això no ho podem...
De tota manera, veure, jo estic una mica amb el Ramon en el sentit de que veure moltes actuacions com aquesta, concret, pues, del CNI, que pugui venir aquí a obrir unes oficines, sempre un atac al procés sobiranista, vull dir, al final, pues, el procés sobiranista seguirà el seu ritme independentment, per mi, des del punt de vista de que el CNI pugui tenir aquí més o menys funcionaris. Hi ha una cosa, respecte a el que tu comentes, Josep, que és veritat, que vull dir que hi ha una situació de crisi que tindrien que estar més preocupats en altres coses, però és que és molt, molt, molt fort, molt, realment molt important com a notícia i molt decebedora aquest tema dels espionatges. Llavors, una cosa no treu l'altra.
Clar, perquè són els que treballen per treure'ns de la crisi,
clar,
no?
Llavors dius, home, la regeneració, i tant que voldríem, diguéssim, un altre tema a comentar, però és que és fortíssim perquè ja comencem a semblar una mica una república bananera, O sigui, vull dir, entre la crisi i, per altra banda, aquestes escoltes, la corrupció i el rei i tal, ojo, que sí. Serem... no sé, jo crec que Europa començarà a riure de nosaltres.
Perquè els oients no es quedin només amb aquesta idea, després entrarem en aquesta i altres qüestions, però abans amb la Sara Cruz. Sara, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Repassem molt ràpidament quins aspectes informatius tractarem, a part del que ja estem comentant.
Doncs sí, recordem que ahir la policia va detenir el director de l'agència de detectius Método 3, Francisco Marco, també la cap d'operacions i responsable dels informes de seguretat del PSC, Elisenda Villena, i dos extreballadors, Julián Peribáñez i Àlex Borreguero. Com ja comentàvem, els detinguts haurien declarat que fins i tot s'hauria considerat la possibilitat que la mateixa Sánchez Camacho portés la gravadora, però després es va descartar perquè la podia comprometre. Recordem que la policia donarà prioritat absoluta al cas d'espionatge perquè, segons van explicar ahir tant el secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, com el director general de la policia, Ignacio Cordó, hi hauria delicte. I, finalment, Ciu i Esquerra portaran al Congrés la possible relació entre el CNI i Método 3.
Del cas Urdangarín també hi ha novetats.
Doncs sí, ahir es van publicar, Ignasi, diversos correus electrònics de l'exsoci del duc de Palma, Diego Torres, i a més, en els que sortiria que el duc de Palma hauria utilitzat el rei per revalorar les seves ofertes de negoci, i també, doncs bé, es destapa potser una miqueta l'estreta relació entre Urdangarín i l'amiga del rei, Corín. I d'altra banda, Margalló prefereix, ha dit, que actuï la justícia abans de valorar la possible implicació del rei, doncs en el cas Nos. I finalment, si ens dona temps, parlarem de la renúncia del papa. Benet XVI crida a la renovació de l'Església en el primer Àngelus, el passat diumenge, des de l'anunci de la seva renúncia, doncs ara fa més d'una setmana, dilluns passat.
El papa, per cert, està d'exercicis espirituals i aquesta setmana no sentirem a nivell públic declaracions seves, però sí comentarem la renúncia anunciada ara fa uns dies. Gràcies, Sara.
Gràcies,
bon dia.
Fins ara.
Més notícies a les 9, una pausa i continuem amb la tertúlia.
Ràdio Estel.
Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Dimarts a les 6 de la tarda i diumenges a les 11 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara, a Hipercor, i només fins al 27 de febrer, tens un 20% de bonificació addicional en centenars de productes.
Ultramarins, productes frescos, drogueria i perfumeria, llar i temps lliure i fins i tot carrosseria i poricultura per bebès. Tot amb un 20% de bonificació addicional per bescanviar en les teves properes compres del 28 de febrer al 13 de març.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
minut i seran 9:15. Estem compartint la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel, avui amb el secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull, amb l'advocat penalista Lluís Batlló i amb el dirigent del partit Unió Progrés i Democràcia i també advocat Ramon de Veciana. Bé, sobre el tema de l'espionatge i tot el que... la dimensió que ha agafat, senyor Batlló.
Que parlem molt del tema de l'espionatge, de Método 3 i tal, però a mi m'agradaria saber, perquè és normal que la senyora Camacho, diguéssim, Sánchez Camacho, es queixi de que pugui haver estat gravada, però jo pregunto què feia amb la ex d'un del fill del Jordi Pujol, vull dir, si no era per buscar, o sigui, sospito que això no era una amistat casual, sospito que aquest dinar es tenia per intentar buscar algun tipus de cosa bruta que pogués servir-li per alguna cosa, no? Per altra banda, sí que és veritat, independentment d'això que ho dic simplement com a anècdota curiosa, és molt diferent, o seria molt diferent, la gravació per part d'una de les dues persones que intervé amb la comunicació que la gravació per part d'un tercer. Vull dir, el delicte, i això ha de quedar molt clar, és quan la gravació és per part d'un tercer. Si la senyora Sánchez Camacho portava el micro, qualsevol conversa en la que tu estiguis, la pots gravar i pot servir després com a prova en un judici. En canvi, potser el delicte de Método 3 no és investigar, que és la seva feina, seria gravar sense el consentiment d'alguna de les persones gravades. Això m'agradaria que...
Sí, sí, li agraeixo la precisió.
Perquè, bueno, a vegades igual quan llegeixen les coses, el sol fet d'investigar no és en si dolent. O sigui,
no és menor, però clar, si tu... Jo vull creure que Alicia Sánchez Camacho no coneixia absolutament res del que s'estava plantejant i que ella no va portar cap gravadora, perquè la imatge d'un polític que enregistra tots els seus contactes, home, trasllada una poca confiança.
Sí, totalment.
Escolti, sap què? Jo li aniré a explicar les propostes, els plantejaments, tindrem un intercanvi d'impressions i ho gravarà tot, no? És a dir, potser no... Segur que no hi ha il·lícit penal en aquest cas, és claríssim, però que sí que hi ha és, diguem-ne, una actuació que no dona massa confiança. I, per tant, jo fa temps que la conec, l'Alicia Sánchez Camacho, home, i entenc que això formaria part del món de l'exotisme. Hi ha un altre tema, que tampoc no és menor, que és que l'Estat ha decidit fer tota la investigació ell, a través del Cos Nacional de Policia, per veure que qui té les competències ordinàries de seguretat a Catalunya són els Mossos d'Esquadra. El fet que
també hi ha la delegació del govern central que té competències de seguretat.
Però ordinàriament a qui li correspondria...
Com a cos policial.
...investigar és en els Mossos d'Esquadra. I després, utilitzant diversos pretextos, l'Estat, el Cos Nacional de Policia, s'ha atorgat la competència per investigar aquests fets. I això, vista la circumstància, francament, no sé si és un element tranquil·litzador o és un element que generi inquietud. O sigui, aquesta excepcionalitat en aquest cas concret, de dir, escolti, aquells que d'ofici normalment, ordinàriament, haurien d'investigar, que són els Mossos d'Esquadra, els apartem i ho fem nosaltres. Això, que en d'altres casos podria dir, escolta, és una excepcionalitat que va bé, en aquest cas concret, jo crec que genera més suspicàcies i genera més angúnies que no pas una altra cosa. No és un tema menor, aquest.
Hi ha prevencions que són lògiques.
No és un tema menor.
Hi ha prevencions que són lògiques. I el senyor Martorell, l'únic responsable de Convergència i Unió en matèria de seguretat, va ser un dels que van encarregar informes sota la potestat del senyor Gemma Gordó, actual conseller de Justícia. Per tant, a vegades també s'han de marcar determinats límits per evitar la contaminació de la investigació, de l'investigat
i l'investigació. Què diu el Gemma Gordó?
Que va encarregar uns informes.
Quan el senyor Martorell...
Qui va encarregar informes?
Va encarregar informes a Método 3, com sembla ser que el senyor Zaragoza va encarregar informes a Método 3.
Qui ho diu que va encarregar?
Això diu la premsa.
La premsa,
el dissabte
la premsa diu que el senyor Germà Gordó va encarregar. Convergència, sortim amb molta contundència, amb molta fermesa, dient que això és una falsedat, i el dia següent el mateix diari diu que no, que el senyor Gordó no va encarregar res. No, home, això diguem...
Si ets a fer cas de les fonts de Convergència i Unió, clar, per exemple, aquest 11% més d'investigadors del CNI...
Això és una dada...
És directament proporcional al nombre de diputats de Convergència aplicats a casos de corrupció, que és el 6%. El 6% dels diputats de Convergència i Unió, o sigui, la gent més selecta de Convergència, el 6% dels diputats estan implicats en casos de corrupció.
Quins diputats estan implicats?
El 6% dels vostres membres del Parlament de Catalunya...
Implicats en què?
En casos de corrupció.
Digue'm noms de gent.
El senyor Crespo.
El senyor Crespo no està implicat.
El senyor Ferran Falcó.
el senyor Ferran Falcó està amb una imputació de fa 8-9 anys i diguem-ne que ja, si volen, parlem a fons. Qui més?
I després el tercer diputat, que ara no el recordaré, però sí... tres els que...
Però insisteixo, el senyor...
I el senyor Oriol Pujol, que també està implicat en un cas de corrupció.
No està imputat.
Tot arribarà, senyor Rull, no pateixi.
I aquí vostè és allò fins allà de gruixuda...
Jo dèiem l'altre dia que el fet d'estar imputat tampoc en si mateix. Avui en dia ens posa una querella, som imputats i mira el que li va passar a l'Ignasi Ferreres, que és un il·lustre tertulià.
Efectivament, sí, senyor.
El senyor Ibollo ens dirà la fiscalia quan dedica 400 folis per demanar la imputació d'algun acusat. Quin escrit d'acusació porta 400 folis? Aquí la fiscalia té un escrit de 400 folis...
És un sistema... És una garantia processal i en aquests moments... A França em sembla que utilitzen un concepte diferent, diguem-ne que té connotacions...
Menys dolentes, potser, no?
Sí, que és sota supervisió algun element d'aquests que explica exactament que s'està estudiant aquest tema. Però aquí el concepte d'imputació s'ha pervertit i vostès hi ajuden d'una manera...
El concepte d'imputació significa que hi ha una persona que té indicis racionals de criminalitat i per això se li demana de declarar sota la condició d'imputat.
I després, el que hauríem de fixar, i això és un plantejament que ha fet el president de la Generalitat de Catalunya, i ho trobo molt racional, i algun jutge també ho ha plantejat en el mateix sentit, que és decidim entre tots quin és el límit a partir del qual responsables polítics que tenim un escreix, diguem-ne, de responsabilitat, valgui la redundància, s'ha de fer un pas enrere. Santiago Vidal planteja, quan s'acaba la instrucció, que ja no estem parlant d'indicis, sinó que ja...
Llavors ja ets acusat.
Acusat.
I clar, l'acusat que no està pendent de judici, sí que tindria sentit que dimitís, perquè hi ha un fiscal que l'ha acusat.
És molt fàcil imputar algú en aquest
país. El llindar ètic se'l marca cada un.
Se'l marca cada un. Això estic molt d'acord amb vostè. Amb això estic molt d'acord amb vostè.
Si jo li presento una querella criminal contra el senyor Rull, evidentment ell no l'ha de dimitir, perquè evidentment hi ha una animadversió en contra del senyor Rull. Però quan és la fiscalia que presenta un escrit d'acusació de 400 folis demanant la imputació d'un diputat, home, jo crec que hi ha l'ètica demanaria que almenys...
És una qüestió de cadascú.
Aquest és el divorci que hi ha entre el discurs i els fets. És a dir, quan el senyor Rull, no, hem de fer un pas endavant, hem de fer net i de més, i després el següent cas és donar cobertura moral i ètica a membres de Convergència i Unió imputats o bé acompanyar-los al jutjat.
No estan imputats.
Ara jo...
Jo li parlo, per exemple, al senyor Sàcar, per dir un altre nom de Convergència i Unió.
Ramon, per dir una cosa i trencar una llança a favor diguéssim, de la justícia,
imputats en general.
Quan un fiscal necessita 400 folis per demanar la imputació, malament, perquè quan hi ha delicte, amb això un foli en mig, ho ventila.
És una gran intervenció aquesta, clara.
400 folis...
Està fent mediador el senyor Batlló avui.
Imagino que van acompanyada amb documental i, a més, les quotacions folis no sé de literatura, deuen ser d'elements probatoris que reforcen aquest fet, i aquest és el quid de la qüestió. Per tant, jo crec que, a part del discurs que està molt bé de dir hem de fer net, és el donar passos en positiu. Més de fer-se fotografies amb els fiscals i amb els presidents dels tribunals superiors, és de dir, escolteu, quina gent tenim implicada amb aquests senyors, els demanem un pas al front i que ara... Jo comprenc que no vulguin dimitir, perquè l'aforament per ells és un blindatge que utilitzen, evidentment.
Oriol Pujol va fer una referència i va dir, escolti, ningú ha de fer nosa amb un procés que vostè, evidentment, no comparteix, però que nosaltres sí que compartim.
Jo no li parlo del procés sobiranista, que més...
Ningú no farà nosa en aquest procés polític, en aquest procés democràtic, i, per tant, em sembla que s'ha expressat amb una claredat meridiana.
Anem a un imputat quasi acusat, que és l'Urdangarín.
Sí, exacte. Senyor, sí, perquè la discussió seria bizantina i s'allargaria molt. Avui a la tertúlia ens acompanyen el dirigent d'UPyD, Ramon de Veciana, l'advocat penalista Lluís Batlló i el secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull. Del cas Urdangarín, amb la declaració de dissabte feta per Diego Torres, exsoci del duc de Palma, i bé, una possible implicació de membres de la Casa Reial en aquest cas, què en pensen vostès? Com pot evolucionar això?
Pot evolucionar d'una manera que ho comentàvem abans amb el Ramon, que a veure, que el senyor Torres s'està carregant a poc
la monarquia, perquè ja estava molt tocada, la monarquia o el rei, com a mínim el rei, no? I ara, doncs, amb aquests e-mails, que sembla que el rei hagi pogut intervenir, independentment d'una cosa que comentaven abans fora de micròfon, que el delicte aquí no és tenir relacions i aprofitar-les. Això seria ingenu per la nostra part, perquè tothom fa el que pot amb les relacions que té. El delicte seria un delicte fiscal.
Si els negocis són els negocis, legals.
Exacte, i utilitzar una fundació pues, per temes de, diguéssim, que poguessin tenir ànima de lucre, un cert tràfic d'influències. Ara, s'està carregant la figura als correus que jo vaig poder llegir, que ja sortia a la Vanguardia, amb aquesta senyora Corina, que tothom li diu l'amiga del rei. Jo no sé per què li diem l'amiga. Bueno, les coses se l'haurien de dir pel seu nom. No?
Seu nom.
Jo tinc amigues.
L'amant. Però abans, l'època anterior es deia la querida.
Sí, exacte. No, sí. O encara una mica així més d'això, la fulana, que es deia, fulana. Que jo trobo una paraula
una mica, una potser una mica
massa lletja. Sí. Bueno, però vull dir...
A vegades també es diu l'amiga, com que dius l'amiga, com dient en majúscules, no? També ja s'entén,
sí,
no?
Però bueno, jo amb aquest eufemisme ho trobo una mica, una sí, mica sí, absurd, no? Que tots li diguem l'amiga, però sortia aquesta amiga. En fi, vull dir que la cosa està... que podria arribar a instàncies molt superiors. I com a estratègia de defensa, el que comentaven, no? Jo crec que treure la porqueria uns als altres no és bona, salvo en aquest cas que potser sí que clar, es tindrà que fer algun tipus de pacte d'estat, perquè si surten més correus, no sé on podem arribar.
No, però més enllà d'això, fent abstracció d'aquest procés, que evidentment està lesionant de manera severa la imatge del rei, en positiu hi ha dos processos. Un, el de la reina Beatriu d'Holanda,
que ha renunciat.
Que al marge d'això s'ha adaptat als nous temps. És a dir, jo sóc gran, hi ha el meu fill que està en plenitud. Jo no comparteixo la figura de la institució monàrquica, la trobo obsoleta, antiga, no la
com vostè molts ciutadans.
De cap de les maneres, però amb la mesura que hi és, home, doncs hi ha una gestió més moderna d'aquesta institució a Holanda i una gestió d'aquesta d'aguantar-se fins al final. I encara que siguin plantejaments molt diferents, el gest que ha fet el Sant Pare en el sentit de fer un pas endavant i de fer una autèntica revolució dins l'Església i renunciar, doncs també pot inspirar algú.
Perquè la renúncia, en nivells molt diferents, com vostè diu, està contemplada tant per al Papa com per un rei.
Sí, que és una abdicació.
Una abdicació, vaja.
No, però jo ho deixo al marge de tot aquest procés, que evidentment s'ha d'escatir fins a les últimes conseqüències, però al marge d'això, si es vol que aquesta institució, que és difícilment fonamentable en un sistema, diguem-ne, d'una democràcia avançada, però ja que hi és, es pot gestionar de manera moderna.
També s'ha de valorar que el rei ha complert 75 anys. Pot ser, segons vostè, un bon moment ara, perquè el rei fes aquest pas.
Torno, el cas d'Holanda és molt, molt,
és molt significatiu. Molt,
totalment d'acord amb el Josep. A més, amb una cosa, i és que jo crec que ja el rei solament pot anar que cap a baix, diguéssim, no des del punt de vista, diguéssim, de la seva edat, sinó que ja, jo crec que ja no pot aportar, com no sigui l'únic avantatge, diguéssim, ara del rei, és per al príncep, que s'està menjant ell tots els problemes de la monarquia i el príncep una mica queda indemne, però jo no crec que pugui ressorgir després de tots aquests capítols.
Mm-hmm. Última qüestió, ràpidament.
Sí, jo coincideixo amb la visió del senyor Rull, és a dir, jo crec que s'han de salvar les institucions, igual que amb el tema de la corrupció aquí a Catalunya, el que hem de salvar són les institucions prenent mesures exemplars, també la monarquia té un problema, i és la institució, és a dir, s'han de posar tallafocs. No s'ha fet abans de posar tallafocs amb aquest problema de corrupció. Un tallafoc seria l'abdicació, un altre tallafoc seria el divorci de la infanta amb el seu marit o la renúncia als drets monàrquics que puguin tenir a la corona. És a dir, convé salvar les institucions perquè en si mateixa, de moment, la democràcia està basada en aquestes institucions i la monarquia en forma part d'una d'elles. Uh-huh. I a part, apuntant al tema de la salut del rei, ara sembla que té problemes de salut amb una hernia discal, seria un bon moment per presentar l'abdicació i el príncep, que sabíem, està al marge, inclús tenia una mala relació amb un targarín, el qual generaria una certa esperança de que la monarquia no quedaria atacada.
Bé, senyors, per acabar, s'ha referit el senyor Rull a la renúncia del papa Benet XVI, és un tema que també volem comentar, l'hem estat destacant, com es poden imaginar vostès, tota aquesta setmana, però com que vostès no havien tingut ocasió de valorar-la, breument, com valoren aquesta renúncia?
Autèntica, un papa pretesament, quan el van escollir, pretesament ancorat en el passat, és el que ha fet el gest més renovador de l'Església pràcticament des del Vaticà II, no?
Sí, sí.
I per tant, Home, i aquesta apel·lació a que l'Església renovi ella mateixa també és molt, molt interessant. Ha sigut una gran sorpresa, una bona sorpresa.
Ens ho ha dit diverses vegades aquests dies, sí.
Jo també estic d'acord, ha sigut un gest perfecte. Vull dir, és normal que una persona de 80 i pico d'anys no pugui estar com a jefe de l'Església. De tota manera, el que potser és trist és veure les petites lluites que hi ha internes al Vaticà, perquè això distreu d'una església que tots també coneixem, l'Església dels pobres, l'Església dels mossens de parròquia. Llavors, a vegades la gent confon aquesta església tan maca amb les baralles una mica, diguem-ne, maquiavèliques de les altes instàncies, en la qual jo crec que el papa gran pues, no ha pogut, potser ha intentat lluitar, però no...
Però pot ajudar amb aquests missatges que ens donen,
pot
no?
Ajudar,
d'acabar amb les lluites.
Pot ajudar, jo crec que ja pues, els sectors diferents tindrien que lluitar per realment posar la pau i la tranquil·litat, el que demana el Sant Pare, vamos.
Última intervenció sobre el, no, doncs, paparazzi.
No, efectivament, jo crec que un valor de l'Església és el saber-se adaptar als temps, i aquest papa ho ha sabut fer, és a dir, i quan Joan Pau II va saber fer un bon mestratge amb un papat molt llarg o fins a la mort, i aquest va ser un mestratge, aquest n'és un de diferent, i això doncs genera, potser el que no falta a les institucions, genera confiança per aquesta capacitat d'adaptació.
Doncs bé, queda tot dit, estarem molt pendents de novetats sobre Mana. No tindrem declaracions públiques del Sant Pare, ja que està d'exercicis espirituals, sí. Però vaja, a l'espera també que la renúncia es faci efectiva, recordem-ho, dijous de la setmana vinent, el dia 28, encara queden uns dies. Gràcies, Lluís Batlló, Josep Rull i Ramon de Baciana. Fins la propera, bon dia.
Bon dia, gràcies.
Bon dia.
Són les 9, ara els titulars que ens porta la Sara Cruz. Després parlarem amb Salvador Pieninot, eclesiòleg i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Gregoriana de Roma. Ell ara mateix és a Roma i des d'allà ens donarà algunes pistes sobre el que pot passar en l'elecció del nou papa. Amb ell parlarem, amb Salvador Pieninot. També tindrem l'espai de família i la vida en solfa. Això i més fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Avui es cancel·laran 232 vols, la majoria d'Iberia i la resta d'altres companyies del grup en la segona jornada de vaga de l'aerolínia per l'ERO previst. 131 d'aquestes cancel·lacions seran vols operats de Barcelona, ja sigui per Iberia o també per Vueling. En declaracions, aquest matí el programa El Primer Cafè de Radio Estel, el delegat del sindicat estable de la companyia Iberia, Andrés Corredera, ha explicat que aquesta vaga no és només per protestar per l'ERO, sinó perquè Iberia no dona als seus treballadors cap garantia de futur, tot i els seus beneficis. La Inspecció de Treball investiga si Esquerra Republicana va contractar l'exconseller Jordi Ausàs només perquè pogués cobrar l'atur, segons publiquen avui diversos mitjans de comunicació. Esquerra Republicana, el seu partit, hauria creat una associació anomenada Avancem cap a la Sobirania i hauria contractat, com dèiem, Ausàs com a únic treballador durant només 26 dies. La intenció seria que Ausàs, que fins llavors treballava com a autònom, pogués cotitzar la Seguretat Social el temps que li faltava per beneficiar-se de l'atur. Nestlé retira productes de pasta farcida amb carn de vedella d'Espanya i d'Itàlia perquè contenen carn de cavall. En un comunicat, la multinacional de l'alimentació ha anunciat que ha trobat rastres d'ADN de cavalls superiors a 1%, els raviolis i també els tortilinis de vedella de la marca Buitoni. Nestlé, propietària d'aquesta marca, subratlla que aquest fet no suposa cap problema de seguretat alimentària, però sí d'etiquetatge incorrecte. Més temes d'avui, l'atleta sud-africà Òscar Pistorius declara avui novament per l'assassinat de la seva parella sentimental i després de passar els últims dies en presó preventiva. El fiscal Gary Nel ja ha avançat que acusarà Pistorius d'assassinat premeditat. Recordem que el divendres al matí Pistorius ja va comparèixer davant del Tribunal de Magistratura de Pretòria. I en esports, aquest vespre s'enfronten a l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions el Porto, vigent campió de la Lliga Portuguesa, i el Màlaga. Per la seva banda, el Barça va tornar ahir als entrenaments a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí després de la jornada de descans del diumenge per preparar precisament el partit de demà contra el Milan. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Els partits són cridats a interpretar les aspiracions de la societat civil i a orientar-les al bé comú. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 24a edició de la Sardana de l'any. Cada diumenge a les eliminatòries. Vota la teva preferida a www.lsda.cat o al contestador de la Federació Sardanista de Catalunya, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana amb Gerard Carrión. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Quinzena del descans a Blancolor del Corte Inglés.
Fins a un 50% de descompte en una selecció de matalassos de les primeres marques.
Aconsegueix el millor descans per tu i per la teva butxaca.
I paga en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Només al Corte Inglés.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
En 6 minuts i mig de les 9 estem pendents de connectar amb el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Gregoriana de Roma, Salvador Pié Ninot, perquè ens expliqui com es viuen a Roma els dies previs al proper conclave. Us anunciem, d'altra banda, abans de fer aquesta connexió, que tenim dos forfets per cadascú dels qui vingueu aquí a Ràdio Estel a recollir-los, si els voleu, dos forfets per esquiar a Gran Valira. El que heu de fer abans de venir a recollir-los és una reserva trucant-nos al 93 409 2772. 93 409 2772. Són dos forfets per persona per esquiar a Gran Valira, a Andorra. I ara, mentre esperem aquesta connexió, donem pas a l'espai La Vida en Solfa, testimonis musicals de gent gran, amb el patrocini de la Fundació Roca i Pi i amb l'Oriol Casals. Endavant.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a La vida en solfa, un dia més preparats per descobrir com la música forma part de la nostra història i, sobretot, del nostre present. Avui coneixerem un projecte diferent. La Cristina i la Lola han tingut la intuïció d'unir cançó i poesia en una proposta que els ha engrescat de cap a peus. Tivelna. Aquest és el nom que han triat pel duet amb el que posen la seva vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Soc Cristina Gomila, soc del Masnou, tinc 66 anys.
Jo, Lola Balzac, tinc 53 anys, soc de la Plana de Vic, de Torelló concretament, però ara ja fa uns anys que vic al Masnou.
Totes dues compartim una afició que ens agrada molt, compartim música, cant i poesia, amb un duet que portem per nom Tivelna.
Coneguem la seva història musical.
A l'escola, doncs, bueno, sí, teníem una petita coral on ens ensenyaven cant. Ens feien cantar amb cançons de l'Iglésia, perquè era un col·legi religiós, i ens feien cantar, doncs, coses del col·legi. Senzillament, jo hi cantava, però desafinava molt. Ballar i ballat des de, jo què sé, des de que tinc gust de raó, jo he ballat. Em hagués agradat molt saber ballar ballet clàssic. Em hagués agradat moltíssim. Pues a casa meva i amb les amigues fèiem veure que, pues sí, que ballàvem ballet clàssic, però no t'ho vegis. Ens posàvem mantels i mocadors i coses per sobre i fèiem de ballarines, en coses que no tenien res que veure amb el ballet clàssic. Però sí, jo la música sempre m'ha agradat ballar-la, no cantar-la. Ballables, pues sí, tots. En el col·legi també ens feien fer obres de teatre i m'encantava, i una vegada em recordo que em van donar un paper protagonista i encara la meva mare, mira, que a mi amb això em va fer empipar i em va dir: no n'han trobat cap altre de més bleda que tu que pugui tenir un paper tan llarg? I és perquè era el paper protagonista d'una obra de teatre i jo encantada de la vida. I la meva mare es va pensar que jo tindria massa paper i que potser no ho sabria fer, però el vaig saber fer i molt bé. Amb 13 i 14 anys ja ens anàvem a ballar amb una amiga meva els diumenges, anàvem a la tarda al cine i sortint del cine anàvem al ball, on també hi havia els pares, allà sentats en uns palcos i tal. Jo anava allà, per mi era el més important. Jo ja esperava que s'acabés la pel·lícula perquè sortint del cine ens anàvem a ballar.
A l'escola de Torelló, que anava jo, de l'única que hi havia, i cada any, des dels 6 anys que vaig començar, ja vaig dir: al fi de curs jo vull cantar, i algunes nenes m'han d'acompanyar. I al final, com que no s'afinaven tant, la majoria d'elles deia: mira, saps què? Vosaltres balleu, jo ja cantaré. I llavors feia jo el número sola.
Al mirar el cielo azul, a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no le vi.
Aquella època, la meva època era de la Carina, recordo les Fletxes de l'Amor, havien de fer allò tan típic de i em feien un que semblava de fantasmes, i deien: no, aquest no, ha de ser més harmoniós. I la Marisol, ai sí, també de la Marisol, de les pel·lícules que dèiem. Clar, de petita és el que sentíem. Per això de molt petita llavors deien: la pesada no volem anar amb ella, que canti sola, perquè clar, no m'ho feien al meu gust. No, sense res de música. Jo soleta, ja dic, i si podien nenes, però quasi sempre sola. Ah, no, sí, això sí, m'animaven, deien: ei, aquesta nena té maneres, eh? Aquesta nena pot ser que de gran faci alguna cosa amb cant. M'agradava molt. Jo no sabia si faria alguna cosa o no, però m'agradava cantar, i bueno, és el que a mi m'agradava. Cada any muntava algun, i em disfarçava.
Pensaré en el amor, es igual, pues al final a todos tiene que tocar, y las flechas se reparten, pues Cupido viene y va.
I després també recordo molt a casa que la meva mare deia, ai, aquesta nena, agafava lo de l'escomadera i feia veure que era el micro. I esclar, sempre la meva mare, on està l'escomadera? Ja deu tenir la Dolors. I on té la Dolors? On té l'escomadera? I esclar, ja el tenia per allà tirada perquè era el meu micro, o jo què sé, lo de fer maionesa, qualsevol cosa que tingués com una mica de forma de micro, no? Són les fletxes que se claven d'una bèstia. Al meu poble, a Torelló, vaig començar a fer piano i una mica de cant amb una noia que hi havia al poble que donava classes, i d'allà vaig passar al Conservatori de Barcelona del Liceu. Allà vaig fer piano i una mica de cant i bueno... Després ja vaig començar una mica professionalment amb una orquestra a la ciutat de Girona i també fent jazz, per una altra banda, perquè a mi m'agradava molt el tema del jazz, cantava molt en bars musicals, cançons de jazz, però més aviat jazz clàssic de l'Ella Fitzgerald, d'aquesta època, bueno, d'aquesta època, que és el que a mi més m'agrada, no? El jazz era ben bé per afició, però l'orquestra no m'agradava gaire, perquè les cançons que em feien cantar no em trobava còmode cantant a l'orquestra. I després vaig continuar amb el jazz només, fins que ja em vaig casar i ho vaig deixar-ho.
La poesia ha vingut més tard, primer va ser el teatre. A Masnou pues, va haver-hi un dia una convocatòria de dir, podríem formar un grup de teatre. Pues, a mi em van faltar cames per anar-hi. I sí, sí, vam formar un grupet fins que va venir un senyor que ara ja és mort, va anar agafant gent que volia fer l'Hostal de la Glòria, que la Glòria és la protagonista de l'obra, no? I m'ho van proposant a mi. I jo ja per mi ja va ser el màxim. I sí, sí, va ser un èxit. I encara ara anem fent obres de teatre.
Vaig estar molts anys visquent fora i no podia dedicar-me a cantar ni res. I al viure al Masnou, prop de Barcelona, vaig dir, ara, encara que tinc una certa edat, però és igual. Hi ha tipus de música per tot tipus de gent, també, i ho tornem a provar. I anant al teatre vaig veure aquesta senyora, la Cristina, que em va encantar. El meu marit i jo vam dir, però que bé que ho fa, i a més, com parla, quina dicció té, quina veu tan clara. I se m'ocorre, dic, bueno, podríem fer una cosa diferent, que seria cantar i també, dintre la mateixa música, recitar. Vaig pensar, primer li proposaré amb ella. Faltarà que em digui que sí, perquè no la coneixia massa de vista del poble i això, però bueno...
No teníem cap relació, ens teníem vistes i un dia pues, em va dir, mira, diu, escolta, diu, voldria proposar-te una cosa, voldria parlar amb tu un moment. I digues, diu, mira, diu, m'agradaria molt fer això, compartir cant i poesia. I diu, et puc enviar-te alguna cosa per e-mail? Dic, ah, sí, per què no? Li vaig donar el meu correu electrònic. Trobem un altre dia i em diu, no t'hauria agradar, oi, allò que et vaig enviar? Dic, ai, dic, és que no he rebut res.
Sí, sí, jo dic, segur que no li ha agradat i no gosa dir-me, noia, no m'agrada com cantes, no. Però abans de dir-ho a una altra persona, vaig pensar, a veure si la veus algun dia i li preguntes si realment, que m'ho digui clarament, que no m'ofenc, l'edat que tinc jo ja estic acostumada que em diguin, en fi. I sort que li vaig preguntar i em va dir, és que no he rebut res i és perquè jo vaig apuntar malament l'adreça electrònica. Clar, no li va arribar. Vaig dir, dóna'm un altre cop l'adreça, i li vaig enviar, i bueno, i em va dir una cosa que m'ha quedat gravat. Va venir a casa el primer dia i diu, mira, m'ha agradat molt, anem a posar fil a l'agulla, que això em va fer molta gràcia, perquè feia anys que no ho sentia. El meu avi sempre ho deia, però feia anys que no ho sentia. I vam posar fil a l'agulla, i bueno, hem anat fent tot l'estiu que hem estat treballant, ella i jo. Que cosa sei, que cosa sei, que cosa sei, cosa sei. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. poesia sí que es fa música, es fa cant, es fa... però combinat dins la mateixa cançó creiem que no es fa. I hem pensat que, mira, podia... una cosa diferent que podia agradar. I després el que intentem és, si és en francès o en anglès o en un altre idioma, el que sigui, o italià, el tros cantat el faig amb l'idioma que sigui i ell el... sempre en català. I així la gent també poden entendre el que cantem amb l'idioma que és la cançó.
Caramelle, non ne voglio più.
El nom, mira, deia, home, no ens hem de buscar un nom, perquè, a veure, si algun dia tenim una actuació, hem de tenir un nom, no? Jo veia que per la seva adreça electrònica hi havia Bel. I jo, la meva neta, em deia Tina. I jo dic, un dia estaven a la cuina fent la llista de la compra, vaig compaginar els dos noms, Ti, Bel, Na. I dic, ostres, m'agrada com sona.
Amor meu, què em passa aquesta nit? Et miro i és com si fos la primera vegada. Tu sempre igual, no voldria parlar sempre igual. Però tu ets la frase d'amor començada i mai acabada. No canviaràs, tu ets el meu ahir i el meu avui, el meu sempre i la meva inquietud. Tu ets com el vent que porta els violins i les roses.
La truco. Dic, Lola, si t'agrada ja tenim nom. Diu, a veure, digue'm. Dic, què et sembla, Tibelna? Diu, oi, sí que m'agrada. Dic, a veure, anem-ho dient fonèticament, a veure què tal sona. I sí, sí, ens va agradar totes dues i va venir d'aquesta manera, amb una llista de fer la compra.
Aquest és el meu destí, parlar. Parlar com la primera vegada.
Després de tot l'estiu assajar, però a base de bé, que fins i tot, escolta'm, amb una calor que teníem i nosaltres RQR en allà assajant, i buscant temes, baixant-los d'internet, traduint-los, teníem ja gairebé 20 temes preparats. I ens va dir, diu, escolta'm, què us sembla si cantéssiu també a la Fira de Santa Llúcia? Encara que potser no és el lloc més adient. Però mira, nosaltres vam veure una oportunitat de donar a conèixer el que amb tanta il·lusió hem preparat durant tot aquest estiu. Vam liar-nos a la manta al cap i a la Fira de Santa Llúcia vam tenir una actuació. I d'aquí en tenim ara una altra per Vallromanes, en tenim per el Cor de Marina a Badalona. Fins i tot ja tenim propostes de xiringuitos per aquest estiu.
Jo, des que ho faig, estic molt contenta, molt, molt. El jazz és el que més m'agrada, però això m'està agradant moltíssim, eh? Molt, no el trobo a faltar de moment, perquè crec que és una cosa diferent i m'agrada molt que ella col·labori amb mi, bueno, col·labori no, col·laborem juntes, som meitat i meitat.
I els grills m'han despertat, mentre jo vull somiar amb l'home.
En aquest moment és el que més m'omple. No m'ho pensava, t'ho dic de veritat. Ho vaig començar-ho mig en broma, mig en sèrio, i francament, ens acoplem molt, ens ha portat molta feina acoplar lo recitat amb lo cantat, perquè la música és la música. Però en aquest moment això m'aporta una gran satisfacció. Ho faig molt de gust, molt.
La importància del text de les cançons queda subratllat en el duet que formen la Cristina i la Lola. Veiem per què el text de les cançons ens arriba amb tanta força.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Clar, d'entrada ens expliquen una història i ens identifiquem amb aquesta història. Potser també ens porten records de moments, d'èpoques viscudes, i també el que explica, d'alguna manera, segurament ho haurem viscut, no? Seran coses, històries de fracassos, d'amor, de desamor, d'alegries. També és important pensar que les cançons tenen un component molt important, que és la melodia. La melodia se sap que impacta molt directament amb l'emoció. Si a més d'aquesta melodia hi tenim un text a sobre, una lletra, que ens està explicant una història que diu alguna cosa, que ens parla d'emocions, doncs és lògic que nosaltres ens sentim ràpidament identificats amb aquesta emoció.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
I escoltem com sona Tivelna, la proposta de la Cristina i la Lola, amb dues cançons que han triat per nosaltres.
Doncs jo us recomanaria Sense la Lluna, bueno, és una cançó d'un mexicà, d'Alejandro Filio, és Sin la Luna, perquè l'original és en castellà, i que també ens ha agradat tant que l'hem inclosa en el nostre repertori, que es diu en català Sense la Lluna.
Puc parlar de tu com la meva ombra. Ets el meu silenci i també el meu cant.
És molt especial per mi perquè va ser la que vaig intentar convèncer aquesta senyora, la Cristina. Jo vaig pensar, has d'agafar una cosa que la pugui convèncer i no sabia quina fer. I al final vaig dir, Sense la Lluna. I li vaig enviar primer l'original cantat només per mi. I ella va dir, però què vol que faci aquesta noia aquí? Clar, perquè no vaig deixar el seu espai per recitar. Era simplement per dir-li una cançó que podríem fer entre les dues i que ja l'arreglaríem per fer-la amb aquest projecte, no?, que tenia al cap de fer-ho a mitat i mitat. I bueno, també li va agradar, afortunadament.
Si el perfum que destil·les ha eixamplat la distància.
Mira, jo quan vaig sentir que me la va enviar per ordinador i la vaig sentir tota cantada per ella, dic, però què hi pinto jo aquí?
Si la canta de conya?
I llavors la vaig trucar de seguida, dic, Lola, dic, és fantàstica. Dic, però què vols que faci jo aquí? Diu, calla, calla i vine.
Per què vull cels tan immensos?
I així ens va sortir la primera meitat de la cançó és recitada amb la música de fons i la segona part és cantada per ella. La segona cançó que us proposem és de l'Adamo i és Vull la calma de la tarda.
Vull la lluna que il·lumina la teva silueta al caminar i en pas de ballarina et segueixo sense mirar. Vull que vinguis carinyós i m'abracis a l'arribar.
També és molt melodiosa, és molt, molt lenta, la part recitada és molt melòdica i la part cantada també. I la música és fantàstica i ens agrada molt.
La que crema, com crema el meu amor. Vull que la teva mà em guiï si estic en la foscor i el meu cor somriu ple de felicitat.
Me l'ha proposat ella, eh? Bueno, i el seu marit, que també ens ajuda molt escollint temes, hem d'agrair-li molt al Joan. Jo la vaig escoltar, no me'n recordava gaire d'aquesta cançó i em va agradar molt també, perquè de les de l'Adamo jo crec que és la que més m'agrada. Ja ens agradaria tenir músics en directe, ojalà. Jo a vegades penso, un pianista, una guitarra acústica, on ja estaria bé. De moment estem així. Compro per internet pistes professionals. Són amb instruments reals i, bueno, les comprem allà i les arreglem al nostre gust i perquè càpiguen amb el que és el nostre projecte. Ja
és el crepuscle que crema.
Mira, jo penso que un món sense música seria un món mort, que la música dona vida. La música et pot transportar en grans coses viscudes anteriorment, en projectes de futur, i penso que sense la música la vida seria molt avorrida.
És que ho ha dit també ella, però jo també, no sé, sense la música no sabria viure. S'he passat la meva vida cantant a casa, cantant a la dutxa, cantant tot el dia cantant, això sí.
Ulls color de boira que de vegades veig el meu somiar. Som com un mantell de dolçura.
No sé si sense música la vida seria més avorrida. El que és segur és que seria molt avorrida sense aquelles coses que ens il·lusionen, sense aquells projectes que ens fan aprendre, que ens fan relacionar amb gent, que ens fan descobrir. La Cristina i la Lola han trobat un motiu més per apassionar-se per la vida, tot posant-la en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Quinzena de descans a Blancolor del Corte Inglés.
Fins a un 50% de descompte en una selecció de matalassos de les primeres marques.
Aconsegueix el millor descans per tu i per la teva butxaca.
I paga en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Només al Corte Inglés.
L'altra cara del dia.
Quarts de 10, el papa Benet XVI anunciava ara fa 8 dies la seva renúncia, que serà efectiva el dia 28, com ja sabeu, i en aquests moments Benet XVI està d'exercicis espirituals aquesta setmana a la capella Redemptoris Mater del Palau Apostòlic del Vaticà. Això farà, d'altra banda, que aquesta setmana no tinguem declaracions públiques de l'encara pontífex. A Itàlia s'afegeix aquesta realitat amb un altre fet de notable repercussió, i és que hi ha eleccions aquests dies en aquest país, diumenge vinent i dilluns. Segons molts experts, aquesta coincidència del moment previ a la renúncia del Sant Pare amb la convocatòria d'eleccions parlamentàries fa que hi hagi molt poca informació sobre possibles candidats al pontificat. En tot cas, d'això parlarem dintre del que es pugui, amb Salvador Pieninot, professor de la Universitat Gregoriana de Roma, que és des d'aquest cap de setmana precisament a Roma i des d'allà també ha pogut copsar una mica com està l'ambient. En directe des de Roma ens escolta ja Salvador Pieninot. Doctor Pieninot, molt bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Ha coincidit aquesta situació de l'anunci de renúncia del Sant Pare amb l'inici del semestre del curs a la Universitat Gregoriana de Roma, que vostè ha de cobrir com a professor, no?
Exacte, avui començo les classes, precisament. Sí, sí, sí.
I com està?
Tindrem aquest privilegi d'estar a Roma en aquesta etapa tan interessant
i tant,
i tan viscuda, que esperem que serà.
Sí, serà interessant, serà viscuda, però com està en aquests moments la situació? Un cop ha passat ja l'allau informativa i l'allau de reaccions inicials a la renúncia del Sant Pare?
Hi ha, per una banda, jo diria, un aspecte que ja assenyalava bé. O sigui, ahir va començar el Papa els exercicis i amb ell també hi ha tots els cardenals de Cúria, per tant, hi ha. Per tant, és una cosa important. I un silenci, per tant, és un moment de tota aquesta setmana que hi haurà un gran silenci, perquè a part el Papa no farà ni audiència el dimecres, ni farà altres declaracions, i també els cardenals estan ocupats amb els exercicis. Per altra banda, també hi ha el tema de les eleccions a Itàlia, que és un moment molt important, i que diumenge i dilluns vinent doncs hi ha eleccions, i a més en un moment en el qual Monti, que és un home molt proper a l'Església i que precisament ha sigut a les últimes entrevistes que el Papa ha fet abans d'entrar a exercicis, està a veure quin serà el joc de la Constitució. Per tant, en síntesi, hi ha un gran silenci, només hi ha alguna cosa encara pendent, però sembla que això no se sabrà fins diumenge o dilluns vinent, que és, primer, el dia 27. Evidentment és l'última audiència del Papa, llavors ja s'està parlant de la tarda que hi haurà un acte, si amb els cardenals, si oberta tota la gent, no se sap encara, no se sap. Uh-huh. Després també que hi haurà, quan començarà el conclave. Esclar, de fet tocaria una mica més tard, però com que en aquest cas no hi ha hagut la mort, gràcies a Déu, ni totes les celebracions fúnebres, dona la impressió que es podia començar abans. Però ara hi ha una certa discussió, almenys sé que fins dissabte i diumenge hi havia una certa discussió entre el Col·legi Cardenalici, a veure si s'adelantava o no. D'alguna manera, anant més enllà de lo que diu la legislació, però la legislació només parla, esclar, del carn de la mort, i per tant s'entén que ho faci una mica més tard. Tota la impressió que jo tinc aquí és, inicial, és que tenen ganes de fer-ho aviat, d'alguna manera, podríem dir, una vegada ja fet, i per tant que es pugui ja el papa sortir aviat, i per tant es pugui també doncs, poder celebrar la Setmana Santa en pau i totes les actes que hi haurà després de la seva elecció.
En altres paraules, que la data marcada concretament pel decret que regula l'elecció del nou papa seria el 15 de març, això és el que s'ha dit, però l'avançament doncs, podria ser fins al 10, que és un diumenge, per tenir la setmana per davant, o en altres dates. Sí. Això s'està discutint, el que passa és que, clar, els cardenals de la cúria que estan d'exercicis amb el papa, que són uns quants, no tindran ocasió de discutir-ho gaire aquests dies.
No, clar, i també han d'esperar altres, o sigui, sembla que hi haurà bastants cardenals que venen ara pel dia 27, i diversos bisbes europeus, sobretot, però cardenals, molts cardenals de fora de Roma volen estar aquí el dia 27.
Entre ells l'arcabisbe de Barcelona mateix.
Sí, exacte, també l'arcabisbe de Barcelona. I llavors se suposa que en un ple, en un consistori, on hi hagi molts dels cardenals que hauran d'estar després a l'elecció, doncs es pugui acabar d'esbrinar si pràcticament la majoria, per no dir tots, ja poden ser més aviat i, per tant, es pot fer el conclave immediatament després de la setmana entrant.
Els cardenals que estan d'exercicis espirituals amb el papa es considera que poden tenir un pes o una influència important a l'hora de valorar o de recomanar candidats?
Clar, perquè coneixen molt, és a dir, els de la cúria, encara que tots els cardenals coneixen entre ells, però vaja, qui coneix més tots els cardenals són els cardenals que estan a la cúria, òbviament, no? També és veritat que ara, com que hi ha una cosa curiosa, interessant, que és que el qui dona els exercicis és un home que podria ser candidat i un home com és el cardenal Rabassi, no?
Sí.
Encara que no tothom potser l'aprecia tant, però és molt valorat com a persona.
Ha estat diverses vegades aquí a Catalunya, últimament.
Exacte, aquí tenim una bona relació i també tot el seu treball de cultura hi és. I, per tant, d'alguna manera aquests exercicis clar, ell estarà molt a la vista del papa, no cal dir, però de tots els cardenals de la cúria. I en aquest sentit serà un lloc per afinar una mica la perspectiva si els hi sembla que pot ser un bon candidat o etcètera, tot aquest tema. Jo penso que al moment actual no se sap, no acaben d'estar clars candidats. Així com l'altra vegada era més clar la situació, almenys al final, quan ja van sortint el nom de Narrazin, encara que inicialment no ho era, ell tampoc candidat, però després ell va ser molt clar. Per ara encara estem, jo diria, molt en una etapa de noms, o alguns noms una mica poc, que quedaria bé, però que no són realment molt possibles. I, per tant, jo crec que serà a partir del 28 que llavors hi haurà una mica més possibilitats. Encara que sempre s'ha de tenir present allò que es diu que un entra papa i surt cardenal.
Sí, si sona massa algun nom, oi? Després pot passar que...
Encara que això ja va passar amb Montini, va entrar papa i va sortir papa, és l'únic clar.
I Ratzinger també una mica, no? Va entrar papable, com a mínim.
Aquí no era tan clar.
Aquí no era tan clar.
No era tan claríssim, podríem dir, perquè el tema de l'edat feia pensar que sí, seria un gran papa, però hi havia aquest tema. Però vaja, com va anar, era de fet sí que era molt candidat. Veurem, jo crec que en aquest cas estem en una cosa molt més oberta, també, perquè, esclar, l'Església és molt més gran, hi ha una globalització, i ja no hi ha una persona històrica com Ratzinger, que un home que ha vist el concili, per tant, un home que podien dir, va, aquest home ens assegura la memòria conciliària, alhora molt bé el tema de la fe. Ara, això ja no és la qüestió, i per tant, s'han de veure altres qualitats o altres perfils que vulguin ser bons per l'Església, sobretot en l'etapa de la globalització en la qual estem.
Avui parlem amb Salvador Pieninot, professor de la Universitat Gregoriana de Roma. Des de Roma ens parla precisament avui, on ja es comença a veure com pot anar evolucionant l'ambient, encara, com ens diu ell, de silenci de cara a l'elecció del papa. Recordem als oients que Ràdio Estel i Ràdio Principat seguirà amb molta atenció tot el que són els últims dies de Benet XVI com a papa, és a dir, dilluns, dimarts i dimecres vinent, amb l'audiència de dimecres i dijous, que és el dia que ja es retira, i després, doncs, tot el procés, com dèiem, per a l'elecció del papa amb el conclave, tant si comença el dia 10 com si comença el dia 15 de març o altra, o en una altra data que es fixi. Doctor Salvador Pié, aquí pot tenir una influència important el cardenal Tarcisio Bertone, el secretari d'Estat?
Evidentment, normal, un secretari d'Estat i un home molt, molt present en tot el treball actualment de la Cúria Romana, tindrà molt de pes. No perquè ell pugui ser candidat, podria ser-ho, però sinó perquè les seves opinions jo crec que seran, s'han de tenir molt presents, i perquè hi ha molts cardenals propers a ells que treballen aquí a la Cúria, i per tant jo crec que serà una opinió molt important a tenir present. Però, és clar, no la sabem, l'opinió. Almenys no la sé quina opinió d'ell.
Es podria saber a partir del dia 28, potser?
No ho sé. A veure què es diu.
Depèn de si la fa...
Jo crec que és molt important aquesta opinió. Jo crec que és molt important l'opinió de Cardenal Bertone.
És molt important, perquè aleshores pot marcar que el seu possible candidat, si és que en té un de preferit, doncs sigui més papable que altres, no? Segurament.
Sí. O almenys jo crec que sense ell o sense el seu grup de bertonians no pot sortir un papa. Per tant, d'alguna manera, jo penso que serà important. Encara que és un home molt disponible, això és un salesià d'aquells de pura raça, jo diria. Uh-huh. Per tant, molt, molt disponible el que hi hagi. No és un home particularment així com per voler treure una persona. Llavors, en aquest sentit... No crec que faci cap tipus de batalla, sinó ara, la seva opinió, òbviament, penso que és important i respectable.
El cardenal Bertone, secretari d'Estat, que ja té 78 anys i potser per això també és difícil que per l'edat sigui elegit papa, però també hem de dir que té bones relacions amb Catalunya, va venir l'any 2010, on va presidir a Montserrat la vella de Santa Maria i va ser al monestir benedictí, i també va presidir una beatificació, la beatificació de Josep Tous, concretament.
Exacte, sí, sí. No, tenim gent que estima i que ens coneixem. Jo penso que al moment actual Catalunya, i sobretot Barcelona, pel tema de la Sagrada Família, és un tema que tots els cardenals, sortit de papa, saben què és i quin punt de referència és, o sigui, en aquest sentit. Jo penso que Barcelona i Catalunya està ben situada en quant a punt de referència.
Això no vol dir que el cardenal arcabisbe de Barcelona sigui considerat papable, però en aquestes coses no se sap mai, no?
No crec que hi hagi cap espanyol ni català ni... No són previsiblement.
No són previsibles.
Després l'Esprit Sant pot fer les seves coses, no? Però vaja, no crec que es pugui dir. Però serà un elector important, això sí, perquè Barcelona té cert pes.
Vostè té alguna impressió sobre com poden anar les coses? Sobretot davant... Una disjuntiva, si tornem a tenir un papa italià o si ens n'anem fora d'Europa o és un altre europeu.
No ho sé.
Perquè el tema d'Itàlia pot pesar molt, també tenint en compte que fa més de 30 anys que no tenim papa italià,
sí,
i abans hi havia hagut segles seguits amb papes italians.
Sí. De fet, la majoria, esclar, jo diria que la majoria de candidats són italians per perfil, no perquè necessàriament siguin italians, eh? De fet, jo penso que, per exemple, vaig tenir l'experiència del sínode dels bisbes l'octubre passat, i s'ha de dir que el paper dels italians dins d'Europa i el món va tenir un cert pes important, com el cardenal Scola, no cal dir, però també altres que no eren cardenals, com Bruno Forte, com Rino Fisichella. És a dir, Itàlia té uns quants, jo penso, també el cardenal de Florència, Vettori, o sigui, jo penso que hi ha gent molt significada i que tenen una certa comprensió de del que està passant a l'Església a nivell universal, que això interessa molt. Home, sigui capaç de veure la globalització i les diferències de cada continent, no? Tot en l'única Església Catòlica, òbviament. Veurem,
sí. Una última qüestió que li vull plantejar per acabar al doctor Salvador Pieninot, i és sobre el que ha passat aquests últims dies després de l'anunci de la renúncia de Benet XVI. Ens ha dit moltes coses, el papa ha fet crides a la unitat, ha dit que acabem amb els personalismes i els individualismes i caminem més units, que això pot ser un bon exercici per a la Quaresma, i també ha demanat que es pregui per ell i pel futur papa. Del que ha dit aquests dies el papa, què destacaria o què és el que li ha agradat més?
Bueno, tot el tema també de la renovació, o sigui, de l'Església. Penso que és un filó que sempre ha sigut moderat en Benet XVI, però constant. Perquè no és un trencador, però sí un home fidel i un home que sap que la conversió és decisiva per una renovació de l'Església. I, de fet, el seu acte és profètic, la seva renúncia, en aquest sentit, perquè finalment trenca una mica la imatge de pensar que un papa sigui com un personatge sagrat que fins a la mort, com passava amb els grans emperadors o les monarquies absolutes. Jo penso que el resituar el papat dins el camp del Ministeri Patrí, dins el camp del servei, i d'un servei, evidentment, el més significatiu que tenim a l'Església Catòlica, ajuda també amb més en aquest, a què vol dir a l'Església el ser ministre, el treball d'evangelització, tota la línia de la nova evangelització. O sigui, jo penso que és un bon missatge, no solament de paraules, sinó també d'obres que ens deixa, i segurament tots el recordarem sempre per la seva finor teològica i els seus actes generosos com aquest. Uh-huh. Ja va dir abans d'ahir que havia sigut difícil fer aquesta decisió. Evidentment, jo penso que això s'ha de tenir present.
I tant, que ha estat difícil.
I encara s'ha de valorar més per la dificultat que té en si.
I tant. I bé, suposo que dilluns, dimarts, o sobretot dimecres, a l'audiència també ens dirà coses noves, el Sant Pare. Estarem pendents. Moltes gràcies.
Ara que l'audiència aquesta tothom espera que serà molt clar com un homenatge al sentit millor de la paraula, però ell aprofita qualsevol cosa per sempre donar continguts, i això ens convé a tota l'Església.
Moltíssimes gràcies, com deia, doctor Salvador Pier, professor de Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya, i ara, fins al final de curs, a la Gregoriana de Roma. Des de Roma ens ha donat les primeres pinzellades de l'ambient que es viu. De moment, com dèiem, de silenci. Silenci pel recés del Papa i la Cúria, i silenci per l'opinió pública italiana molt centrada a les eleccions.
Eleccions, exacte.
Des de dilluns de la setmana vinent, algun dia que pugui, doncs, si li sembla, li tornem a trucar a veure com està la cosa.
D'acord, doncs.
Adéu-siau, una abraçada.
Adéu-siau.
Mig minut i seran 3:15. Ara farem una pausa. Us comentem, amics oients, si alguns de vosaltres estàveu pendents de sentir l'espai La Vida en Solfa. Avui, per raons de continguts, hem avançat aquest espai que ens condueix l'Oriol Casals i l'hem ofert entre les 9:05 i 9:15. Ja sabeu que habitualment La Vida en Solfa és a la nostra antena entre 9:15 i les 10. Per tant, dilluns i dimarts tornarà Fidel a la seva hora habitual. Com dèiem, ara un breu parèntesi i continuem ja per tancar el programa amb l'espai de matrimoni i família.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, renúncia històrica. Benet XVI tanca el seu pontificat amb una nova lliçó d'humilitat. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93-409-2810. Catalunya Cristiana.
50 anys comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
50 anys comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
50 anys comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Jesús proposà aquesta paràbola. Amb el regne del cel passa com amb un home que va sembrar bona llavor en el seu camp. Però mentre tothom dormia, vingué el seu enemic, va sembrar jull enmig del blat i se'n va anar. Quan els brins van créixer i es va formar l'espiga, aparegué també el jull. Els mossos anaren a trobar l'amo i li digueren: «Senyor, no vas sembrar bona llavor en el teu camp?» D'on ha sortit, doncs, el Jull? Ell els respongué: això ho ha fet un enemic. Els Mossos li diuen: vols que anem a arrencar el Jull? Ell els respon: no ho feu pas. No fos cas que, arrencant el Jull, arrenquéssiu també el blat. Deixeu que creixin junts fins al temps de la sega i llavors diré als segadors: arrenqueu primer el Jull i feu-ne feixos per cremar-lo. El blat, en canvi, arreplegueu-lo i porteu-lo al meu graner. Aquest fragment del capítol 13 de l'Evangeli de Mateu ens serveix avui de punt de partida per a l'espai de matrimoni i família que fem sempre a aquesta hora els dimarts amb la col·laboració dels equips de la Mare de Déu, i avui amb Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Juan Carlos i Susi, bon dia, benvinguts.
Hola, buenos días.
Juan Carlos i Susi són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Barcelona. Avui, a partir d'aquesta paràbola del blat i el Jull, és a dir, d'allò que creix i és bo i allò que creix i és dolent, parlarem del diàleg, oi? Perquè em sembla que a partir d'aquí es poden extreure moltes lliçons i molts aspectes sobre el diàleg entre el marit i la dona.
Sí, sí. Nosotros ya hemos comentado la semana pasada que las próximas sesiones las íbamos a hacer en base a estos guiones de sentada, entre comillas, que así llama el movimiento al diálogo conyugal, pero no solamente nosotros dos, sinó con la presència de Jesús.
El seure a parlar, la sentada, això em sembla que tothom entén què vol dir.
Sí,
sí,
sí.
Fer una sentada per parlar.
Però no solamente los dos, que sí, sempre sí. Está Jesús presente para ayudarnos, para conducirnos, para apoyarnos. Entonces,
i per frenar alguna hipotètica dinàmica, doncs, d'acusacions mútues o aquestes
coses. Todo eso, todo eso. Mira, al principio no te creas la sentada, cuando empezamos es difícil, hacerla, porque empiezas con el y tú más. Cuando empiezan a salir cosas, sí, porque y claro, y puedes surgir cosas que a lo mejor no las dijiste en otro momento y te provocan fricciones. Con el tiempo eso se va superando. Es difícil la sentada, pero es importantísima.
Doncs molt bé.
Entonces, a partir de esta parábola, vemos que, bueno, lo que vamos a hacer estas próximas sesiones es, a partir de las parábolas, ver cómo podemos utilizarlas para nuestro diálogo conyugal. Entonces, las cuestiones que se suscitan a partir de esta parábola es un poco ver, por ejemplo, durante este mes, o claro, porque nosotros lo hacemos cada mes, la ayuda, pero puede ser, no ser el mes, cómo está tu relación de pareja, ¿no? ¿Qué es lo que puede considerarse como cizaña, que pudo dañar el crecimiento del buen grano que es nuestro amor? Después también, a partir de ver estas cizañas, ¿qué remedios puede aportar cada uno de nosotros? Y cómo mejorar algunas actitudes o algunas maneras de comunicarnos que pueden ser obstáculo a la relación. Y a la expresión de la palabra del otro. ¿Por qué? Porque es complicado el diálogo, el escuchar, el saber, bueno, y el saber explicarte, porque claro, tenemos una serie de limitaciones. Y sobre todo, ¿qué lugar y qué confianza damos al Señor para que nos ayude? Sabiendo de que en este diálogo no estamos solos.
Uh-huh. I no ho podem fer tot nosaltres, necessitem l'ajuda.
No, sí. Seguro que no. Nosotros ponemos la intención, pero lo demás lo hace el Espíritu Santo.
Ya el diálogo humanamente es difícil. Hacerlo a la luz del Evangelio o de la palabra del Evangelio se complica más. Como decía Susi, en un comienzo nosotros íbamos en la búsqueda del diálogo a nivel humano. Pero lo que nos proponen los equipos es un diálogo en el que hay un tercero, que es Jesús, quien también dialoga con nosotros. Y lo veíamos difícil, se nos complicaba y tal. Pero yo creo que, por ejemplo, esta propuesta de utilizar las parábolas en este año, el año que viene será otra cosa, pero en principio ayuda muchísimo a darle la vuelta a toda esta actitud que hay que tener en la sentada o en ese diálogo conyugal. Por ejemplo, en este caso de el grano y la cizaña, es muy interesante poder identificar cuál es el grano bueno, que nosotros consideramos que es esa comprensión mutua o ese amor mutuo de la pareja, pero lo que a veces cuesta es ver que hay cizaña que está dificultando o que va a hacer que los frutos el día de mañana puedan ser negativos. Porque efectivamente el segador, cuando va a segar la espiga de trigo, lo primero que hace es quitar la cizaña, porque la cizaña es venenosa. Y si la aventaran junto con el resto del trigo, podría hacer un pan de mala calidad. Podría contaminarlo
todo.
Entonces, por eso Jesús dice, tranquilo, no se apresuren a quererlo arreglar todo de golpe y arrancar y romper, digamos, en este caso, el buen trigo que está creciendo, suponiendo que fuera el trigo, ¿no? Puede ser la cebada o cualquier otro elemento similar. Y él dice, tranquilo, que todo llega a su tiempo y llega el tiempo de la siega y es cuando hay que separar el trigo de la cizaña y poder hacer correcciones. O sea.
Sí, porque muchas veces hay tendencia a que ante la menor cosa, ¿por qué se separan tanto los matrimonios? Porque ante la menor cosa, bueno, consideran la relación rota y no hay solución y aquí no podemos salir y bueno, o querer hacer...
Tot contaminat pel jull, vaja, diguéssim.
Claro,
¿no?
Pero es que en vez de buscar el por qué y cómo podemos hacer, no hay nada que hacer, se rompe la relación, cada uno por su lado y claro, eso no es bueno, no es sano. Porque han querido sacar, claro, no te tienes que dar prisa ante la primera cosa que no funcione, dejar tirar todo por la borda. Esto requiere paciencia, la paciencia del grano, la paciencia de la siembra, la paciencia de la siega. Eso es una enseñanza que nos da Jesús, enseñar a ser paciente también. Aparte, por supuesto, de saber perdonar, pedir perdón, es importante ver las distintas cizañas que pueden afectar.
Indudablemente que no todo, como dice la parábola, hubo un mal amigo que vino a sembrar la cizaña de noche cuando estaban durmiendo.
Claro, digo que es una de a los matrimonios no les iba a pasar eso necesariamente, ¿no?
Pero a veces podemos ser nosotros mismos que estamos medio dormidos, no nos damos cuenta que la falta de reconocimiento, que no valorar al otro, que no tener
no estar prou pendent,
no estar por el otro, deixadesa, ¿no? Es una forma de estar echando semillas, malas semillas en la relación.
No darle tiempo a la pareja.
Pero también es cierto,
no tenemos
sí.
tiempo para nada, pero la pareja es un sitio especial, hay que tener tiempo. Sí.
Sí, pero sí. A veces el medio ambiente puede contaminar el campo, ¿no? O sea, todo este problema de los transgénicos es que las semillas pueden, dispersarse y hacer daño a los granos vecinos. Voy a lo siguiente, que hay cosas en nuestra sociedad que dañan esa relación, que son, en cierto modo, cizaña, como puede ser la falta de reconocimiento, la propia corrupción, el cosificar a las personas, el que todo se reduce a un precio, etcétera. Eso va, de alguna manera, determinando que crezca la mala hierba.
Claro, y si eso lo traduces en la relación de pareja, fatal. Si tú no reconoces al otro, no le das gracias, no le pedís perdón, no lo respetas como persona, no sabes dialogar, no sabes escuchar, no sabes hacer silencio. Claro, puedes hacer cosas que lo dañen, pero también las ausencias son peores. A veces, claro, no tenerlo en cuenta y te transformas en dos extraños al final, que no tienes nada que decirte.
Hem dit que el fet que una parella segui a parlar implica que des de la fe hem de confiar que no està sola aquesta parella, no estan sols. El que passa és que també cal intentar que cadascú dels dos aporti alguna cosa. Déu actua a través de nosaltres. També que es plantegi com es poden millorar algunes actituds o algunes maneres de comunicar el mateix diàleg, doncs perquè sigui constructiu, com deia abans Susi, saber escoltar i saber parlar, construir una mica bé el discurs, encara que no estem davant d'un auditori, estem només davant de la parella i de Déu. I després, quin lloc i quina confiança donem al Senyor perquè ens ajudi, també important i també difícil, no m'ho negaran, difícil, perquè de vegades aquest Déu que no veiem no pensem que és amb nosaltres.
El gran problema de nuestro tiempo es que no expresamos nuestra propia interioridad. Y yo creo que ahí está el núcleo de todo este problema de la falta de diálogo.
Bueno, yo lo que deseo es buena sentada.
Doncs bona sentada, efectivament.
Perquè no és solo para los equipos, es para todo el mundo,
per
to, ¿eh?
Per tots els matrimonis, parelles, i fins i tot abans de casar-se, també és recomanable,
claro,
no? Aquells
supuesto.
Que estan festejant i que ens poden
sí,
estar
sí,
escoltant.
Sí, sí, para todos. Y
gràcies.
Con los hijos.
Això
adiós,
mateix.
Hasta luego.
Gràcies, Susi Losada i Juan Carlos Pérez. Fins la propera. Bon dia.
Adéu-siau. Bon dia, Ignasi.
Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes de parella, educació i família, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut Fert i la Fundació Maria Teresa Rodó. Presenta i dirigeix Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 8 del vespre i, si te'l perds, els dimecres a la mitjanit. Aquí, a Ràdio Estel. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara, fins al 27 de febrer, trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta? Emporta't 6 litres de llet Hipercor i paga'n només 5. Sencera, semi o desnatada. En comprar-ne 6, el litre et surt a només 63 cèntims.
A més, a Hipercor trobaràs un 20% de bonificació addicional en centenars de productes. Hipercor, preu i per millor.
Preus vàlids només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Entre les moltes reaccions que valoren la renúncia del Papa, hi ha la de molts representants de l'Església a l'Amèrica Llatina i a Àsia. És el cas, per exemple, del secretari general de la Conferència Episcopal de Myanmar, de Birmània, l'arcabisbe de Yangon, Charles Maung Bo, que va dir que està segur que les pregàries seguiran purificant l'Església en els segles propers. Ens acomiadem, hem estat amb vosaltres des de les 8, l'equip del primer cafè. Tornem demà, que tingueu bon dia, adeu-siau.
Ràdio Estel.